Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Where's all the money gone? Anem cap a Londres. Ion Sindreu, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Ion Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my
God. Què tal per Londres, Ion? Com esteu?
Perfecte, perfecte. Surt el sol aquí, eh?
Ion, parlant de Londres, tu tens cotxe?
No. Perquè, aquí a Londres poca gent té cotxe, eh?
Clar, perquè està molt restringit el trànsit, sobretot al centre de la ciutat. Crec que has de pagar un impost per entrar-hi, una mena de peatge, no?
Sí. Et controlen la matrícula, i si veuen que no pagues, te la claven. A més a més, també una cosa sorprenent de Londres és que els carrers són tan estrets que realment a hora punta, si saps allò típic que pots fer a Barcelona o alguna banda en què si perds el tren o el que sigui, dius, home, potser, no? O si algun dia tingués diners amb un taxi, no? Podria arribar a temps. Mm-hmm. Doncs aquí no pots fer això, perquè es va molt més lent per la carretera que no si agafes el metro. Per tant, tenir cotxe és una mica una d'aquelles coses una mica absurdes, eh? Que només ho tens si te'n vas, diguem, al camp els caps de setmana, però no serveix per la ciutat.
I perquè en el cas de Londres la infraestructura de metro i de transport públic funciona meravellosament bé.
Vull dir, no et pensis, eh? No
home, el metro, perdona, el metro va com un rellotge aquí i està
no,
net.
No. Bueno, va com un rellotge normalment, però s'avaria amb molta regularitat, eh? Sí.
Però està net, no? Vull dir, aquells aires... És que
depèn, és a dir, la infraestructura funciona bé a les hores normals, no? A les hores valls, però a les hores punta la ciutat té massa gent i tot es col·lapsa i comença a fallar. És una d'aquelles coses en què clarament es veu que la xarxa doncs, no està preparada pels pics.
Avui amb el Ion Sindreu, des de la seu del Wall Street Journal de Londres, parlem d'un home que té molt a veure amb la indústria automobilística. Aquest senyor.
If you are listening to me through this video today, it means that I was not able to make the press conference. I'm innocent of all the charges that have been brought against me.
A veure, aquest que sentim és, atenció, l'expresident de Nissan, Carlos Ghosn.
Sí,
un home
que és innocent de tot, diu, no?
És innocent de tot, però atenció perquè és un home que últimament té molts problemes, de seguida explicarem per què. Però abans, recordem qui era aquest senyor que, és a dir, s'ha caracteritzat per ser un empresari d'èxit absolut que ara té problemes greus. De fet, l'han detingut, no?
L'han detingut moltes vegades. Jo em perdo, amb això, perquè és allò que intento seguir, no?, les notícies financeres, per lògica evident, i el senyor Ghosn et lleves cada setmana que l'han tornat a detenir. Llavors no acabes d'entendre què està passant. Resulta que les coses al Japó funcionen una mica diferent i et poden detenir múltiples vegades. I el senyor Ghosn l'estan detenint i deixant anar i tornant a detenir perquè el que busquen, o això diuen els advocats del senyor Ghosn, és una confessió, no? És a dir, busquen que acabi confessant de totes les acusacions que se li presenten, que són múltiples.
A veure, anem a pams. M'has parlat del Japó, però abans, qui és aquest senyor? D'on és? Crec que és brasiler, no?
Sí. El senyor Ghosn és un empresari brasiler que des de fa molt de temps ha estat d'èxit en el sector de l'automòbil, no? És a dir, va començar en els principis dels 80 a Michelin, després doncs, es va traslladar doncs, a Renault, l'empresa de cotxes francesa, en un moment, en el 1996, en què l'empresa doncs, tenia molts problemes i ell doncs, va netejar el deute i va fer que tornés a tenir èxit. I d'aquí es va traslladar a Nissan, no? Perquè això no sé si en sou conscients, però vivim en un moment en què hi ha una triple aliança entre Renault, Nissan i una altra empresa que és Mitsubishi. No? I és una aliança que Ghosn va idear per reflotar doncs, no només Nissan, que en aquell moment, en el 99, estava doncs, a punt de desaparèixer, sinó també doncs, per reforçar doncs, totes aquestes altres empreses i doncs, inicialment li va anar molt bé.
Com s'ho feia per reflotar aquestes empreses? Quina era la fórmula màgica de Carlos Ghosn? Perquè en pocs mesos o en pocs anys era capaç de canviar els números vermells d'aquestes empreses de Michelin, de Nissan, de Renault, no?
Sí. Bé, si ens fixem en Nissan, per exemple, jo crec que va ser una de les, no, un dels moments que va tenir d'èxit més sorprenent, perquè Nissan en aquell moment, que sí que és veritat que havia estat doncs una empresa de molt èxit, per exemple, havia creat un cotxe esportiu que aquella estrella de Hollywood, en Paul Newman, doncs havia estat la cara reconeixible, no? I havia venut molt bé. Però resulta que en els anys 90 doncs no li estaven anant bé les coses, perquè molts dels cotxes que feien no només estaven ja massa enfocats a vendre's als Estats Units i massa poc al mercat japonès, que de fet seguia sent important, sinó que a més es dedicaven a fer doncs cotxes una mica avorrits, no? Aquells sedans així com, no, quadriculats que no venien, i van acumular molt de deute. Llavors Ghosn va entrar, va començar a tancar plantes al Japó, a fer fora gent, va reestructurar l'empresa de la baix, va començar a introduir directius doncs europeus, americans i tot això, i sobretot el que va fer és va acabar, almenys dins de Nissan, amb un concepte, una cosa que no sé si n'haurà sentit a parlar mai, Roger, que es diu Keiretsu.
Ni idea.
Keiretsu és un mot japonès, i el que ve a indicar és una, diguem-ne, una estructura empresarial que només existeix, o vaja, bàsicament existeix al Japó, en què les empreses, les diferents empreses, cada una té propietat una en l'altra, no? És a dir, una empresa té propietat en l'altra, i en l'altra, i en l'altra, i d'aquesta manera estableixes doncs una mena de propietats entrecreuades, fins i tot es calcula que fins al 50% en cert moment de les accions a Japó estaven adquirides per altres empreses. I això era un sistema dissenyat no només per col·locar una mica, no, a empresaris afins en els proveïdors de l'empresa, que això és el que Ghosn va intentar, no, acabar, va dir, no, aquí hem de baratir costos, per tant, tota aquesta gent que són amics o ex-treballadors, ex-directius de Nissan, que estan en aquesta llarga cadena de proveïdors que tenen accions en nosaltres i nosaltres tenim accions en ells, tot això m'ho carrego, no? I intentaré abaratir costos.
O sigui, tot aquest negoci clientelar amb argot Ciutadans, tot aquest xiringuito, el senyor Carlos Ghosn va dir fora.
Sí, però també cal explicar, perquè ara la història sempre, la història és allò que sempre es pinta, no, des del punt de vista dels guanyadors. El xiringuito aquest japonès va ser molt útil en el seu moment, perquè si recordeu que Japó va perdre la Segona Guerra Mundial i era un país doncs arrasat, no, entre altres coses per la bomba nuclear, i que va necessitar reconstruir la seva economia després de la guerra. I el que van fer els japonesos, al contrari de tot això que sempre es diu, no, de hem d'alliberar els mercats, hem de, no, hem d'acabar amb els xiringuitos, ells el que van fer va ser tot el contrari. Van centralitzar, no, a través de diverses estructures governamentals, el crèdit i la promoció a empreses industrials poderoses que tenien doncs això, aquestes propietats entrecreuades que d'alguna manera les protegien de la competència externa, i van poder créixer fins al punt, i això no sé si tu recordaràs, Roger, quan eren petits, que totes les empreses del món importants en els anys 80 i fins i tot inicis dels 90 eren japoneses. Totes les electròniques, no? Totes les, encara ho són avui en dia, les que fabriquen televisors, però en aquell moment semblava que Japó es menjaria el món, i després doncs va resultar que una vegada doncs acabat aquest creixement, el Japó doncs no ha anat tan bé, van tenir una crisi immobiliària una mica semblant a la que vam tenir nosaltres, i des de llavors doncs el Japó doncs no ha anat tan bé, però aquesta estructura va ser un èxit total en desenvolupar el país.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és el cos de la vida, amb el Ion Sindreu, avui repassant la història de l'expresident de Nissan, Carlos Ghosn, que ara mateix té problemes.
El proper dijous, Carlos Ghosn, lligat a Nissan des de fa gairebé dues dècades, serà destituït com a president de la companyia. Aquest matí era detingut per la Fiscalia japonesa per un possible frau fiscal de 38 milions d'euros.
Doncs ja ho veus, l'acusen. Això és un fragment del Telenotícies del novembre passat, vull dir que ha tornat plogut ja des d'aleshores. L'acusen d'evadir impostos, en aquest cas al Japó.
I se li han anat afegint càrrecs. De fet, tot això va començar per una pròpia investigació interna de Nissan, És a dir, que malament...
O sigui, ells mateixos el van voler castigar d'alguna manera.
Bé, clar, és que se l'acusa d'agafar calés de l'empresa, no? Per al seu propi benefici, per comprar propietats, i fins i tot es diu que podria ser, això és una acusació que no està provada, però que fins i tot a través de companyies afiliades de Renault es va comprar un iat.
Carai.
Aquests, sí.
Tot això de moment no està demostrat, vull dir que està investigat.
No, i com diem, ell ho nega tot, eh? però sí que és veritat que les acusacions són, bé, són tan múltiples que sembla que algun fonament puguin tenir.
Mm. El Japó suposo que és una persona poc estimada ara mateix per tota aquesta política que va aplicar i intentar doncs, desemmascarar o desfer tot aquest sistema empresarial que es caracteritza, no?
Sí, bé, és una mica allò com els jugadors del Barça, no? Que arribes amb mal peu i ja et posen la creu, no? Una mica, no ho sé, bueno...
Hi ha hagut casos, una mica André Gómez o fins i tot Philippe Coutinho, eh?
Sí, bueno, Philippe Coutinho va arribar, jo crec que amb més bona estrella de la que potser mereixia, però
home,
això ja...
Va arribar mira, parlant d'economies, el fitxatge més car de la història del Barça.
Sí, tot i que hauries d'ajustar per inflació, però bé, això ja en parlem un altre dia.
Sí, mira, això en podem parlar un altre dia, si vols, sí.
En tot cas, sí, bé, el que passa és que a mesura que Nissan doncs, es va recuperar, no?, i va esdevenir, perquè hem de pensar que la Renault-Nissan-Mitsubishi, l'aliança ara mateix, és la que ven més cotxes del món, eh?, per davant de Volkswagen i de Toyota. Per tant, la fama de Ghosn es va recuperar, però clar, evidentment, doncs, ara mateix torna a estar tocada, i ell doncs, ha adquirit un to molt agressiu, que jo crec que tampoc l'ajuda, i el que ha passat, evidentment, és que les accions de Nissan doncs, han perdut molt en els darrers mesos. S'ha de dir, però, que en general tot el sector de l'automòbil no està passant un bon moment. Eh? Per tant, no és només culpa d'això.
Com és això? Com t'ho expliques? Pel tema del cotxe elèctric també que arribarà amb força?
Sí, i apuntes un tema interessant. De fet, una de les claus d'aquesta aliança, no?, de Renault, Nissan i Mitsubishi, per la qual doncs segurament va ser una bona idea i segueix sent una bona idea, és que l'empresa de l'automòbil està preocupada pel cotxe elèctric, no? És a dir, per la possibilitat que empreses com Tesla, per exemple, puguin entrar i dirrompre doncs, tot el que tenen muntat. Llavors estan intentant córrer per desenvolupar la seva pròpia tecnologia de vehicle elèctric, però és clar, i aquí anem a un tema que sempre comentem aquí, per què és important que aquestes empreses s'aliïn o que siguin molt grans o que tinguin diverses marques, no? Com Volkswagen, que té Seat i té la pròpia Volkswagen i té Audi? És perquè en el sector de l'automòbil les economies d'escala, com a gran part de l'economia, per cert, són absolutament essencials. I si ells volen guanyar aquesta carrera contra Silicon Valley, el que han de fer és compartir els costos de desenvolupament del vehicle elèctric. Per tant, el que estan fent totes aquestes marques d'automòbil és no fer-se la competència els uns als altres, o almenys no entre tots, sinó compartir costos de desenvolupament. I no és només Nissan, per exemple, Honda, va dir que ja no intentaria desenvolupar el seu propi projecte elèctric, sinó que va dir, mira, m'alio amb aquest tema, amb General Motors, no? que estan intentant desenvolupar cotxes sense conductor. Per exemple, Volkswagen també doncs, s'ha aliat en part amb Ford pel que fa doncs, a noves tecnologies. Per tant, quan arribes a certs nivells de despesa i desenvolupament, tenir escala és essencial, no? I per tant, encara que no la tinguis empresarialment, t'has de buscar aliats.
Parlant de Nissan, parlem també, fixem-nos en el que passa a Catalunya.
Nissan presentarà a finals de mes un expedient de regulació d'ocupació a les dues fàbriques que té a la zona franca de Barcelona i a Montcada i Reixac.
No sé si el cas de Carlos Ghosn, amb aquesta detenció, ha afectat fins i tot el que passa a la planta de Nissan de la zona franca. Recordem-ho, ara mateix hi ha 600 llocs de treball en joc.
Sí, és el que dèiem, no? Hi ha un cert problema a tot el sector de l'automòbil. Gran part d'aquest problema és transitori, perquè, o pensem que és transitori, perquè s'han ajuntat dos problemes. El primer problema, i també n'hem parlat molt al programa, és la desacceleració de la Xina, que fa que hi hagi doncs, una caiguda de la demanda econòmica mundial, i això està fent patir a tothom, eh? També en els alemanys. I a més, hi ha el problema que tenim concretament, no?, en aquesta planta de la zona franca, que és que es va fer una aposta per una sèrie de models amb que no han acabat de funcionar. No? Per exemple, el Pulsar, no?, el Nissan Pulsar, que es fabricava en exclusiva allà, doncs, resulta que es preveia molt exitós, però no ha acabat de funcionar. No? Es va considerar que els consumidors sembla que no els acaba d'agradar com, no?, l'aspecte, i a més,
fet,
segurament sí. Nissan... Sí.
No, jo recordo fins i tot que hi va haver una època que per intentar reflotar també aquesta planta, La GN va arribar a un acord amb Nissan perquè els cotxes dels Mossos d'Esquadra fossin precisament d'aquesta marca, no? I durant un temps doncs, es va arribar a aquest acord i es va comprar doncs, diversos una flota de vehicles perquè també la planta pogués produir, no?
Sí, però és evident que amb la demanda de la Generalitat de Catalunya doncs no en pots mantenir una fàbrica que a més se les prometia molt felices, no? Perquè es pensaven que fins i tot es quedaria curta, però al final doncs s'ha quedat amb un 30% de capacitat. És un problema, s'ha de dir que el problema, com dic, és general. Aquí al Regne Unit, per exemple, tenim a Sunderland, cap al nord d'Anglaterra, tenim una fàbrica molt gran de Nissan, on es fa el Nissan Qashqai, que no sé si et sonarà, doncs hi ha molts nervis. En part sembla que el problema és Brexit, però no només. És a dir, Nissan s'ha trobat que s'ha concentrat molt als Estats Units i la demanda als Estats Units doncs, està molt madura, no? És a dir, ja va fer el seu pic en el seu dia i no els està ajudant, i a la resta del món doncs, estem tocats per Xina i, vaja, estem en mal moment. Per tant, s'ha de veure doncs, com se'n surten.
Avui amb el Leon Sindreu hem parlat de Nissan, hem parlat d'aquest personatge, d'aquest Carlos Ghosn. Veurem com acaba tot plegat, si condemnat o no condemnat per la justícia japonesa o de qualsevol altre país, perquè aquest senyor fa anys que circula pel món. Ghosn, moltes gràcies i molts ànims.
Vinga, fins la propera.